La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui en Jordi ens porta un tema que, de forma una mica excepcional, el partirem, el fraccionarem, perquè dona per molt i, per tant, en farem un parell de capítols.
Exactament.
No? Estem parlant de l'origen del cinema català.
Sí, sí, perquè fa molts mesos i molts programes que anem parlant de noms propis, d'estils, de gèneres, d'històries, de pel·lícules, i està bé també saber els orígens propis i parlar de figures i d'històries tan inaudites o tan singulars com la que explicarem avui, que és això, saber quan va començar, quan va néixer i quin és el bressol del que ara parlem com a cinema català i que en tots els programes que fem n'hem parlat d'aquestes estrenes últimes i d'aquests grans èxits i tal, doncs veure quin és
l'origen, no?
on te naixia això, perquè curiosament amb el personatge que parlarem avui naixia abans del cinema.
Caram, a veure, on ens hem de remuntar, Jordi, per on comencem?
Hem de tenir en compte dos dades o dues idees, un nom i una data de calendari. El nom és Fructuós Gelabert i Badiella, i la data és el dia de Nadal de 1896. És a dir, que per una banda tenim... A veure, jo parlaré avui d'aquest personatge perquè és un dels pioners. No és l'únic, hauríem de parlar de Segundo de Chobón, que era un aragonès establert aquí a Catalunya i que es va dedicar sobretot al fantàstic i a l'animació, en els inicis del cinema. Baltasar Abadal, que era un firaire i un dels primers productors de pel·lícules a Catalunya. Albert Marro, que es va especialitzar en documentals. I també Ricard Baños, que era un cineasta i que, a més, va crear la productora Hispano Films. Però jo m'he volgut centrar en Fructuós Gelabert perquè veuràs quantes vegades haurem de dir avui va ser el primer, va ser el pioner, va ser per primera vegada, va ser perquè veiem una mica la història. Jo crec que se li ha fet una, no diré una injustícia, però sí que no té el reconeixement merescut i el nom. Aquest home, si hagués nascut als Estats Units, allà hi haurien dues estàtues, la de la llibertat i una altra seva. I ja no et dic si hagués nascut a França, que hi haurien dues torres metàl·liques, la Torre Eiffel i el trípode de les seves càmeres. Això és evident. Però bé, ens hem de conformar. Mira, una curiositat. Saps que fa anys que corre per les xarxes un vídeo força llarg, em sembla que són 7-8 minuts, que és tot d'imatges del carrilet d'Olot a Girona.
Sí.
I que és una preciositat i, a més, és una, està molt restaurat i amb una qualitat excel·lent. No és segur, però se li atribueix a aquest home, el francès, el Fructuós Gelabert, perdó. Era un home que va néixer a la Vila de Gràcia, un barri que en aquell moment era vila, separada de Barcelona.
Sí, sí.
Molts dels nostres gens coneixeran el barri de Gràcia. I va morir en una altra vila que també era separada, que era Sants, i que ara també...
Que ara també està tot allà mateix.
És un barri de la gran capital de Barcelona. Director, guionista, operador de càmera i productor cinematogràfic. I va ser, com dèiem, un dels pioners del cinema a Espanya i, sobretot, va ser el primer en rodar pel·lícules aquí a Catalunya. El primer home que va rodar pel·lícules aquí al nostre país. Quan tenia 2 anys, precisament, es va traslladar a la vila de Sants perquè la família va canviar de domicili buscant un taller. El seu pare era fuster. Ell va posar a treballar en el taller i va ajudar-lo perquè tenia molta habilitat amb delineació i tallista, les mides i tot això, però de sempre, sempre, li havien agradat dos facetes, la mecànica i la fotografia. Per tant, anaven ben encaminats per fer
cinema.
Per fer cinema i per fer invents. Quan va tenir 18 anys, casualment, amb una festa social, va conèixer els germans Napoleón, recordem aquest nom, que eren els propietaris de la casa de fotografia més important en aquell moment a Barcelona. És a dir, que la gent que volia la millor qualitat...
La millor fotografia, no? Suposo que gent amb poder adquisitiu igual anaven a parar allà.
Anaven a la casa Napoleón. I aprofitant una mica els coneixements que ell ja tenia de mecànica i tot el que li van explicar i ensenyar aquests germans fotògrafs, va començar a construir-se algunes petites càmeres amb les quals anava pel barri de Sants fent fotografies. I li agradava trobava i anava recollint imatges del barri amb aquestes pel·lícules. I aleshores arriba el que dèiem una de les dates, no la que hem dit, però una prèvia, que és que el 1895 es va presentar, tu recordes com vam explicar el cinematògraf dels germans Lumière?
Sí.
Vam dir que anteriorment hi havia el kinetoscopi d'Alva Edison, que ja havia voltat per mig món. Doncs bé, aquell any, el 1895, va passar per Barcelona. Es va presentar justament entre el públic hi havia Fructuós Gelabert, i se li desperta la curiositat de dir, home, en lloc de fer fotos només,
per què
també,
no animem,
per què no
això,
faig
no?
fotos animades? És a dir, m'interessa una mica el cinema i comença a veure moltes projeccions de la llanterna màgica, l'invent aquell de la caixeta que té un foradet que reflecteix la imatge que hi ha a l'exterior, i comença a experimentar amb totes aquestes coses. Aquesta afició, en principi, es converteix en obsessió quan arriba l'any següent, la data que hem dit al principi, el dia de Nadal de 1896, que és el dia en què un operador dels estudis Lumière presenta a Barcelona també, en aquest cas, el cinematògraf, que ja és aquell aparell que permet gravar i reproduir.
I després veure-ho.
Exacte. I, per tant, la presentació, justament, per això et deia que et quedessis amb el nom, es fa a la planta baixa dels tallers dels germans Napoleón, de la casa de fotografia.
Clar.
Tenen allà preparat tota la recepció. I allò va canviar la vida del Fructuós Gelabert, perquè decideix començar a dirigir pel·lícules, tot i que era un moment difícil, que no hi havia infraestructura, no hi havia capital, no hi havia gairebé res de mitjans cinematogràfics.
No tenies ni públic, com aquell que diu, perquè, clar, encara no estava estès,
això. També ho va arreglar ell, el mateix Fructuós. Amb l'ajuda d'un fotògraf amic que hi havia fet amistat amb Santiago Biosca, construeix una rèplica del cinematògraf dels germans Lumière, una mena de còpia de com era, i roda dos documentals. Veuràs que la característica d'aquest home és que els títols no són precisament curts. Roda dos documentals, el primer del qual es diu Salida de los trabajadores de la fàbrica de l'Espanya Industrial, una mica agafant el model de la sortida de la fàbrica dels germans Lumière. Doncs aquí l'Espanya Industrial era una indústria
que
està davant de l'estació de Sants.
Sí.
I després un altre documental que es diu Salida del público de la iglesia parroquial de Santa Maria de Sants, que és l'altre costat.
Espais que en aquell moment eren multitudinaris, no?
Exacte.
La sortida de les fàbriques i la sortida de l'església.
Ara mateix. Com que veu que això se li dona bé i que la pel·lícula té un cert ressò i que està bé, diu, doncs va, anem a fer una ficció. I és el primer que fa una pel·lícula de ficció en
aquí
el nostre país. Què fa? Doncs se'n va al casino de Sants, que és on es reuneix la gent, parla amb amics, parla amb clients, va que podríem fer una pel·lícula, va que si tu ets actor, que si tu no sé què. El Santiago Biosca, que dèiem que l'havia conegut, li fa d'operador de càmera, i en el pati que hi ha al darrere del casino de Sants filmen una pel·lícula, una pel·lícula que es diu Baralla en un cafè, que és aquesta,
el
títol. Torno a dir que el que et deia al principi, és el primer film de ficció rodat a tot Espanya i es projecta l'embalat de la Festa Major de Sants, aprofitant les dates, i l'èxit fa que aquest home s'atreveixi a obrir el seu propi cinema. Diu, ja que començo a fer pel·lícules, té èxit, la gent l'ha vist, els obre amb un saló d'un hotel que hi havia a les Rambles de Barcelona, l'Hotel Martín, però l'experiència no
va bé.
Una característica d'aquest home és que té, com les muntanyes, un cim i una vall, va pujant i remuntant, però sempre amb molt optimisme. Tanca al cap de pocs mesos per fallida, però no es desanima. El 1898 torna a rodar un documental perquè ve el rei Alfons XIII a Barcelona i fa una pel·lícula també de títol Visita de Doña Cristina i Don Alfonso XIII a Barcelona.
Títol també eren molt gràfics.
Ràpid, per recordar-ho ràpid i fàcil. Què passa amb aquesta pel·lícula? Hi ha un representant de la productora Paté, alguna vegada n'hem parlat, com van haver-hi els grans estudis als Estats Units, a Europa, una de les marques pioneres de producció i distribució va ser la Paté, veu aquella pel·lícula, li compra i l'exhibeix per tot el món.
Caram!
És a dir, la pel·lícula aquesta de la visita dels Reis a Barcelona van per tot el món i es converteix això en la primera exportació, la primera transacció econòmica que fa la cinematografia espanyola, concretament la catalana, a l'estranger. Per tant, la sort li comença a canviar i comença a veure coses molt interessants que poden anar cap a un bon camí. Té una idea, diu, ja que he fet documental, per què no puc ara experimentar amb el trucatge? I s'inventa una pel·lícula que es diu Choque de Transatlánticos, curteta, el títol aquest, en aquest cas curtet, que és també, tornem-ho a dir,
efectes especials.
La primera pel·lícula d'efectes especials rodada a Catalunya i a Espanya. i afegeix maquetes, vaixells...
Clar, clar, aquella efectes... època no hi havia ordinadors.
O sigui, virgueries, el que vulguis, i és per primer cop el que es fa. És una bona experiència, però ell no acaba de trobar-se a gust amb aquest cinema, ja l'ha experimentat, ja ha vist que és capaç
que
de fer-ho,
fer.
Però en principi no l'acaba de
convèncer.
Torna al seu taller per inventar noves coses. Una dels seus invents, una cosa divertida, va ser una làmpada que volia per més intensitat. Li peta a les mans, se sent l'explosió tot el barri de Sants, la seva germana crec que surt volada al pati de darrere, no li passa res, no té cap, però és una anècdota dels seus invents, d'aquells que diu, ja torna a estar...
A casa devien dir, bueno, al barri, devien dir, calla, que
exacte,
ja torna a passar amb fructuós de
ja
saber ja què farà.
Ja està estudiant. Aquests treballs d'investigació ho compagina una mica amb col·laboracions amb la Paté, que dèiem, aquesta productora, i també la Gaumont, que és una altra de les grans marques franceses, a partir de la compra d'aquell documental de la visita dels Reis. I el 1902 coneixen Josep Maria Bosch, que és un empresari valencià establert a Barcelona, que té un cinema i que, concretament el Diorama, un dels primers cinemes de Barcelona, i també un laboratori cinematogràfic. El fan director tècnic d'aquest laboratori, donat que ja saben de les seves habilitats tècniques i mecàniques, i per fi es pot dedicar una mica al que li agrada. Fins i tot en aquest cinema, el Diorama, ell proposa i es fan projeccions per col·lectius diferents, per escoles, per nens orfes de la caritat, per diferents activitats que el donen a conèixer molt com a productor. I el 1905 roda finalment el seu primer gran èxit a nivell internacional, que és Los guapos de la vaqueria del parque. També un títol divertit. És una comèdia molt curta, de 15 minuts.
Heu de pensar que no són com les pel·lícules ara de Batman, que en duren 3 hores.
Exacte.
Tot això era molt curtet.
Però resulta que per els seus contactes, com dèiem, aquestes
entre els productors... Entre els de Paté, no? I tot això.
Aquesta pel·lícula va parar Estats Units. Ah. És a dir, que arriba la notícia d'aquesta pel·lícula allà i li proposen anar a treballar allà. I ell ho rebutja. Prefereix quedar-se aquí i seguir fent història aquí al nostre país. Diu que Hollywood no és el seu objectiu. Però l'èxit d'aquest film el que sí permet és
que... Poca visió comercial tenia, eh?
O no ho sé. Sí, pot ser. El que sí és veritat és que l'èxit d'aquest film que dèiem va permetre que Diorama, de tenir una sala de cinema, passés a ser ja una productora cinematogràfica. Uh-huh. Després es va dir Films Barcelona i ell comença a diversificar diferents treballs. Curiositats, fa pel·lícules com Cerveza Gratis, Los Quicos, Baño Imprevisto, i ho alterna també amb la, atenció un altre cop, les primeres adaptacions literàries al cinema, és a dir, adaptacions d'obres...
De llibres, o d'obres de teatre.
Terra Baixa, Maria Rosa, les dues són d'Àngel Guimerà, el qual ja assisteix a una de les projeccions i el felicita perquè troba que són unes adaptacions magnífiques, i pròpiament amb Fructuós Gelabert, el 1908 construeix els seus primers estudis cinematogràfics de Barcelona. És a dir, els primers estudis són d'aquest home i són el primer cop que es construeixen a la ciutat. El primer film que hi roda és La Dolores, que és un drama rural, i després unes comèdies còmiques titulades Guàrdia Burlado o Los calzoncillos de Toni, els calçotets d'Antoni, que una altra novetat. Durant la projecció, ell ha parlat amb els actors de la companyia del teatre Romea. Uh-huh. I els hi ha proposat que es situïn darrere de la pantalla i facin els diàlegs de la pel·lícula.
És a dir, és el doblatge en directe,
és
això.
És a dir, exacte, per primer cop, i com en una novetat, s'anticipa el que és el cinema sonor. És a dir, que la gent té el paper, el guió, per dir-ho d'una manera, el diàleg...
I fan un doblatge. Fan obra de teatre
en viu.
O sigui, fan el cinema en viu, per entendre'ns.
Com hi havia els pianistes,
exacte,
aquell que
tocaven. Exacte, com la música.
Doncs, en aquest cas, per primer cop hi ha aquest imaginatiu sistema de cinema sonor. I paral·lelament a aquests èxits de ficció, torno a fer una mica documental fent una trilogia curiosa sobre els monestirs catalans, el de Poblet, el de Montserrat i el de Ripoll. I atenció també, curiosament, quan revela els negatius de la segona de les pel·lícules, la dedicada a Montserrat, i veu imatges des del cremallera de Montserrat, li fa la sensació que veu imatges en relleu. I això li dona una idea per un futur que ja explicarem, que és a dir, això de les imatges amb més d'una dimensió, amb profunditat, amb més qualitat, parlem-ne, ja ho veurem. Abans de tot això, roda indústria d'Usuro Comprimit, que també és el primer film industrial, ara és molt habitual, i els anys 50 als Estats Units era una mina de produccions sobre indústries i sobre fàbriques, doncs aquí el primer va ser també dirigit per ell, que era això, en aquests principis de segle XX. I l'any 1910 arriba el que es considerarà la seva obra mestra. I aquí deixo uns punts suspensius, perquè crec que ja hem donat molta informació, però hem pogut veure, com et deia al principi, que és un home que no és un qualsevol, que és l'autor i el responsable dels orígens del cinema català, però és que, a més, és un monstre en quant a novetats, en quant a avançar-se, en quant a tècnica, en quant a ser pioner d'iniciatives que no havia tingut mai i que ell, algunes amb més èxit que altres, va fer.
I a més amb un ventall molt ampli, perquè molt no ens ampli. Hem quedat només en una direcció o en una producció, sinó que amb tot, no? Amb adaptació d'obres, etc. No? I bé, continuem la setmana vinent, però només amb aquest primer capítol ja podem concloure que, evidentment, no se li ha fet justícia.
No.
Perquè és un nom que quan tu ens l'has dit, hem dit, bé, a veure, no? Ens sona molt més a Segundo de Chomón i altres que no aquest. I en canvi, quina importància ha tingut, no? Molt interessant, Jordi. Doncs ens esperem a la setmana vinent,
capítol.
El segon capítol. Gràcies, Jordi Teix.
A vosaltres.